Els dimecres convidem els polítics a la ràdio. Cada dimecres a partir de la 1 del migdia, fil directe. Els polítics de casa nostra a Ràdio Móra d'Ebre. Un espai on els oients tenen la paraula a través del nostre Facebook Cadena Ser Móra d'Ebre. Preguntes, dubtes, consultes, tot el que vulguis saber ho podràs saber a fil directe a l'hora Móra d'Ebre. Ràdio Móra d'Ebre, Cadena Ser.
Bé, doncs toca encara aquesta recta final del magazine en aquest dimecres. Com sempre, dimecres és el torn del fil directe i avui ens acompanya en directe aquí als micròfons de la ràdio, als nostres estudis, el senyor Joan Pinyol, alcalde de Móra d'Ebre. Senyor Pinyol, benvingut de nou a la ràdio.
Hola, molt bon dia. Moltes gràcies per convidar-me de nou. Sí, bueno, anem fent, la veritat és que sí. Anem recuperant-nos. Hem tingut uns dies una mica complicats pel que fa a salut, però ara ja estem no a ple rendiment, però pràcticament a ple rendiment.
Perquè ara ja ha començat ja més de manera seriosa, no? Podríem dir, aquesta legislatura després de l'estiu, les festes, ja hem tingut aquest mes i mig, no? d'inici del curs polític, en podríem dir d'alguna manera. Com està anant?
Home, jo diria que ha sigut un inici del curs polític convuls, en el sentit que hem tingut de patir unes eleccions entremig, en què tenim una situació política arreu de Catalunya, arreu del país, doncs, complexa, i per tant això no crec que no passa desapercebut i que per tant doncs marca de forma claríssima aquest inici de legislatura d'una manera que ens obliga a estar, diguéssim, molt més actius pel que fa al dia a dia i pel que fa a la planificació política, no? Però en qualsevol cas també hem de destacar una altra cosa, no? El fet de que aquest inici de curs polític pels que estàvem governant en l'anterior equip de govern significa d'alguna manera doncs donar continuïtat amb allò que tenies engegat, no? I en aquest sentit és el que hem fet, no? Donar continuïtat en tot allò que teníem engegat. Hem fet una planificació d'aquesta legislatura un tant, doncs, jo diria, diferent pel que fa o peculiar, no? Pel que fa a l'anterior legislatura, perquè entenem doncs, això, no? Que hi ha una sèrie de condicionants, com és la situació política actual, que ens marcaran l'execució d'aquesta legislatura. Per tant, doncs, a grans trets, no? L'esquema així molt bàsic és que aquest primer any de legislatura ens plantegem doncs, això, no? Acabar tots aquells projectes que tenim pendents i que provenen de l'anterior legislatura, com pot ser la segona fase del castell, com podria ser la segona fase de les obres del Lluís Vinyes, en fi, tota una sèrie de qüestions que ja teníem encetades, no? Acabat tot això, preveiem que els dos anys del mig de legislatura seran dos anys molt difícils, seran dos anys molt complexos. En aquests moments hem de tindre un càlcul de tesoreria molt, molt, molt acurat, perquè intuïm que les dificultats econòmiques esdevindran en aquests dos anys centrals de legislatura i, per tant, doncs aquí haurem de ser molt cautes, haurem de dedicar-nos a mantenir serveis, a intentar, d'alguna manera, doncs, preveure i planificar tot allò que es podria executar a futur. I en aquest sentit, el darrer any de legislatura entenem que si tot ja està com ha d'estar i hem entrat en un mínim de normalitat política, podrem doncs, executar tot allò que tenim previst o que intentarem executar aquesta legislatura. Aquest és el planning que hem fet, sobretot subjecte al tema econòmic, perquè és el que realment ens preocupa, no? El que ens preocupa és no estirar més el braç que la màniga i no tindre després dificultats a l'hora de poder pagar proveïdors o de poder pagar aquella gent que ens hagi prestat serveis, i per tant, en aquest sentit, hem fet una planificació de tresoreria, jo diria, prudent, no? Això no vol dir, lògicament, que si hi ha canvis i si les coses s'acceleren i si la situació millora i si tot això és diferent, lògicament això és absolutament, diguéssim, elàstic, no? I per tant es pot accelerar tota la planificació. Doncs per això et dic que aquest inici de legislatura jo el diria doncs, més o menys continuista, normal, un pèl decebut, també t'he de dir, la veritat, un pèl decebut en l'oposició, perquè l'activitat que du a terme fins ara l'oposició a nivell de l'Ajuntament, doncs jo diria que bé, des del meu punt de vista, lògicament, des del meu punt de vista, doncs seria francament millorable, no? I en el sentit de, jo fins i tot trobo a faltar la col·laboració, una col·laboració institucional claríssima, no? Perquè doncs, bueno, la limitació està en presentar quatre mocions, en votar en contra els pressupostos, en votar en contra no sé què, però no hi ha alternativa. O sigui, no plantegen alternatives de per què votem en contra això o per què, o sigui, qualsevol persona pot plantejar una alternativa al que planteja el govern, no? però ells no ho fan. Llavors això és una cosa que francament no m'acaba de complaure, no? Se'ls va oferir formar part del govern, no ho van acceptar legítimament, lògicament, no? Però en tot cas esperava, no?, haver tot un seguit de canvis amb els diferents partits que formen part de l'oposició, de les cares i dels representants, doncs que això sé que el tarannà canviaria, no? Però de moment, i ho dic amb tota la prudència del món, no hi ha grans canvis, no?
I es va respirar força tensió en l'últim ple de la setmana passada.
Bueno, perquè la veritat és que hem donat un temps de gràcia per aviam si realment això canviava, no? Però ens hem donat compte que això no canvia. I clar, arriba un moment que també t'encances de sentir certes coses i també t'encances de que realment hi ha una oposició allò destructiva només pel fet de que soc oposició i de dir que no a tot, no? Clar, els arguments són importants. Jo penso que dir que no és plausible, si ho argumentes, no? Però hi ha incongruències, vull dir, votar que no a les remuneracions dels regidors i voler cobrar les remuneracions, home, sí que és legal, lògicament, però bueno, molt, molt coherent no sé si ho és. O votar en contra de per exemple, de les subvencions als llibres i després demanar-la, home, pues, no ho sé, hi ha una cosa que es diu dignitat. I hi ha una cosa que penso que cal tenir present, no? I en aquest sentit són aquestes incoherències les que no acabo d'entendre, no? O presentar mocions que recolzen fets que s'estan fent de forma diària a l'Ajuntament, una mica en l'afany de dir hem segut nosaltres els que hem proposat. Home, si això ja es fa de forma normal, no? Aquestes coses són aquelles coses que, d'alguna manera, no faciliten el tracte diari, no? I en aquest sentit penso que es pot millorar de manera important. Segurament que per part del govern també hem de millorar, eh? Jo no dic el contrari, eh? Jo segurament que hi podem posar més de carinyo, però carinyo con... o con amor se paga, diuen, no?, en castellà, o algo així, no sé si ho he dit bé, no?
No me la conec, aquesta.
No sé, algo així, em refereixo que, d'alguna manera, les coses han de ser corresponsables, no? Vull dir, si pretenem tindre una actitud, l'hem de donar. Clar, llavors, aquestes són aquelles qüestions que intentem, d'alguna manera, per part del govern, en les diferents reunions que hem tingut, doncs, intentar modular. No llanço la tovallola, eh? Vull dir, jo crec que en el decurs d'aquesta legislatura millorarem la relació amb l'oposició, però de moment, doncs jo diria que en aquest sentit estic decebut, no?
Apuntava fa un moment al tema econòmic. Precisament aquest últim ple del dijous passat es van aprovar les principals línies del pressupost municipal de l'any vinent, del 2016. Vostè deia que aquest primer any de legislatura serà per a tancar projectes que s'havien iniciat o que estava previst iniciar al final de l'altra legislatura. A part, hi hauria també algun puntal més important de cara al 2016 a Móra d'Ebre?
Bé, tot això està subjecte, hi ha qüestions plantejades, jo no vull negar-lo, no vull negar-ho, no? Hi ha qüestions plantejades, però no m'aventuraré a avançar res per antena, en el sentit de que m'entendreu molt ràpidament. Aquestes qüestions que estan plantejades estan subjectes estrictament a la possibilitat d'aconseguir finançament d'altres administracions, especialment d'Europa. Ens hem centrat molt, aquesta legislatura ens volem centrar molt en totes les línies de finançament que hi ha a Europa i en aquest sentit doncs, treballarem de manera molt, molt, molt acurada a tot això. Entenem que l'Estat difícilment ens facilitarà grans coses i per tant, doncs, en aquest sentit, és una de les administracions que entenem que no ens donarà massa joc, no? La Generalitat intuïm que no tindrà una situació econòmica fàcil en el futur o en aquests propers immediats anys. Per tant, doncs, això ens fa preveure que ens queda només la Diputació com a punt en el qual podrem anar d'alguna manera doncs, a cercar recursos pel que fa a les administracions. I per tant doncs, hem obert aquest altre flanc, no? Que és el flanc d'Europa. Intentarem d'alguna manera anar a Brussel·les i veure què és el que des d'allà podem extraure i podem compatibilitzar amb els anals que podem plantejar a Móra d'Ebre. Ja amb aquest primer escandall que hem fet, doncs, veiem que hi ha diferents programes que si els treballem i els adaptem podríem tindre futur aquí a Móra d'Ebre, no? Ara bé, insisteixo, això dependrà molt de la capacitat de poder presentar el projecte a temps i termini, en forma tal i com demana en Europa, perquè el nivell és elevat, i després de tindre la sort doncs, que t'ho puguin acabar otorgant, no? Ara bé, insisteixo, hi ha dos temes bàsics, hem de buscar recursos, ho he dit des del primer dia, ho dic des de la legislatura passada, només tenim una solució, No podem escurçar més el pressupost municipal pel que fa despesa en el sentit dels serveis. Mort d'Ebre jo crec que ha de tindre un estàndard de serveis determinat, és capital de comarca, dona tota una sèrie de serveis i imatge que penso que és important, i en aquest sentit no podem escurçar més el pressupost de despesa. Per tant, el que hem de fer és enxamplar tant com puguem el pressupost d'ingressos, i això només ho podem fer de dues maneres, ho he dit ja sempre, no? Buscant recursos a altres administracions i cercant la complicitat i la col·laboració del capital privat en diferents indrets.
Se sap més o menys quan està previst passar per ple el pressupost? Imagino que esteu treballant ara.
Com sempre, és una qüestió, jo diria, de principis. Des que nosaltres estem governant, cada any s'ha aprovat el pressupost abans del 31 de desembre de l'any en curs. Per tant, doncs, estem ja elaborant aquest pressupost, estem treballant aquest pressupost. De fet, Sixte Manxol, el regidor d'Hisenda, doncs, ja té un primer esborrany que hem de sometre a debat intern, i a partir d'aquí, doncs, com sempre, també, lògicament, donarem cabuda a les suggeriments dels partits de l'oposició, i tan bon punt això estigui més o menys quadrat, presentarem el pressupost. Jo calculo que en el darrer ple d'enguany, que estarà al voltant del mes de desembre, de la primera quinzena de desembre, calculo jo, serà quan s'aprovarà aquest pressupost.
Un pressupost que imagino que contemplarà una part d'aquesta actuació que s'engloba dins del projecte de la nova ordre ministerial, que vostè, Móra d'Ebre, avui dèiem els serveis informatius, Móra d'Ebre i Tivissa, si no m'equivoco, són els dos únics municipis del territori o inclús de Catalunya que han aconseguit l'aprovació del Ministeri en aquest 25% extra que arriba per part d'Enresa. Vostè es mostrava satisfet, però deia que era una satisfacció agredolça, perquè finalment es preveien uns 100.000 euros anuals i en el cas de Móra d'Ebre en seran finalment 23.000.
Bé, la veritat és que sí, que ha estat una satisfacció, i com tu apuntaves molt bé, doncs està agredolça en el sentit d'això que dies tu, no? De que nosaltres preveiem un finançament superior al que hem obtingut, i en aquest sentit doncs estem un pèl decebuts, no? Ara bé, jo voldria també matisar una cosa. Efectivament, en el cas de l'àrea d'Ascó, anem a suposar, no? Que és la que pertany a Móra d'Ebre, doncs crec que es van presentar quatre projectes i finalment només ha sortit el de Móra, i en l'àrea de Vandellòs me penso que se'n van presentar d'altres, ha sortit Tivissa, i possiblement si Vandellòs al·lega i se li accepta l'al·legació n'hi podria haver un altre, no? Però en tot cas jo voldria destacar una cosa. En el cas de Móra o el cas de Tivissa no és que s'hagin aprovat perquè siguem ni més bons ni més dolents que ningú, és senzillament doncs, perquè jo entenc que això és important també ressaltar, no? que som governs que ja veníem de governar en l'anterior legislatura, i que per tant doncs, quan tu governes d'alguna manera tens traçada una línia de treball i tens les coses molt més preparades, no? Perquè ho dic en el sentit de que quan s'obri aquesta convocatòria es van donar un termini de temps molt curt, en plena constitució dels ajuntaments. Per tant, això vol dir que altres ajuntaments, possiblement que han canviat de color polític o que han canviat d'alcalde, que s'han trobat en la situació de que els era francament difícil poder presentar a termini un projecte d'aquestes característiques, no? En el cas nostre, doncs, com que ho teníem ja molt apamat, teníem clar el projecte, el que no teníem clar és on el presentaríem. Per tant, és una de les coses que fem normalment els equips de govern, no? Que és tindre projectes preparats perquè quan surten línies de finançament veure si les pots encaixar en aquell projecte. Això ens va encaixar i això ens va permetre presentar el projecte. Ara bé, la discussió està amb el Ministeri, o en aquest cas amb el conjunt de representants del Ministeri d'Enresa, en el sentit de la interpretació que ells fan de l'ordre, no? L'ordre diu que es donarà el 25%, o sigui, que s'incrementarà el 25% dels recursos que es rep d'Enresa per a finalitats doncs, de caràcter de desenvolupament turístic o econòmic i en temes mediambientals, no? Clar, l'ordre en aquest cas diu del terme fix, vale? Aquí és on està la discussió, no? Perquè el que rep, per exemple, Móra d'Ebre en concepte de fons d'Enresa està dividit en tres conceptes: un concepte que és el terme fixe, un altre concepte que és el del mínim fixe garantit, i després en funció de si hi ha una recarga o dos, doncs, i el quantitat de combustible que surt de la central nuclear, doncs acabem de rebre la diferència, no? En aquest sentit, el que jo vull destacar és que, si bé és cert que hi ha un terme fixe, en el cas del mínim variable garantit, del mínim garantit, això se rep sempre, de forma habitual, perquè és un tant per habitant i any. Per tant, això forma part del fixe. I de fet, en aquest sentit, el Ministeri ja ho va reconèixer, que teníem raó, no? Però va dir que per aquesta anualitat també, pues, que es mantenien estrictes i escrupolosos a l'enunciat de l'ordre i que teníem raó i que això es corregiria per l'any que ve, perquè també volen fer un canvi de terminis de presentacions i demés, i que intentarien doncs, això corregir-ho. No? Bé, home, decebuts perquè això significa que perdem 70.000 euros, significa que el cofinançament que havíem de posar per part de l'Ajuntament, que nosaltres el volíem obtenir per altres vies, com pot ser la llei de barris, doncs 70.000 que deixem d'obtenir de Madrid són 70.000 que deixarem d'obtenir de la llei de barris, per tant són 140. I 140.000 euros ja és una quantitat, jo diria, molt rellevant. No? Bé, no hi podem fer res en aquest sentit. No? Nosaltres alegarem i intentarem que se'n reconeixi, jo veig difícil que se'n reconegui aquesta diferència, però en tot cas el que sí que farem és tirar endavant el projecte, perquè sí, també una de les coses que vam aconseguir en aquesta reunió doncs, és que el Ministeri, com que se'n va donar compte del plantejament que fem, doncs és que acceptaria la remodelació del projecte i, per tant, si l'Ajuntament de Morella, per exemple, només volgués executar una primera part d'aquesta primera anualitat, no? Perquè recordo que el projecte era de 3 anualitats, sí, ens permetrien ajustar-la a la quantitat que ens donen ells. És a dir, si ens donen 23 o 24.000, doncs que l'Ajuntament hi posés 23 o 24.000 més per acabar de fer aquesta execució, o també ens permetrien doncs, permutar l'execució del projecte, que en el darrer any doncs, tenia menys import i per tant era més senzill d'executar. No? Bé, no ho sé, ja veurem exactament com i quina és l'opció que prenem, però és evident que no ens podem permetre el luxe de perdre ni un sol euro i per tant, doncs, el que sí que farem és adaptar les possibilitats del que tenim i intentar doncs, fer realitat aquest projecte, que és un projecte de legislatura i que intentarem dur-lo a terme en la mesura que tinguem possibilitats. No?
Seguim avançant i seguim coneixent novetats que afectaran en aquest cas a Móra d'Ebre i també al conjunt de la comarca. El Departament de Benestar Social i Família obrirà un centre obert a Móra d'Ebre que, com dèiem, donarà servei a tota la Ribera d'Ebre. Expliqui'ns una mica en què consisteix un centre obert, a qui donarà servei i quins serveis oferirà.
Bé, a grans trets, un centre obert el que fa és canalitzar aquell jovent, aquells nens i aquell jovent, no? Perquè crec que l'edat... hi ha diferents tipologies, no? Però en primera instància aquí es cobrirà fins als 16 anys, crec que és. No? Llavors, el que fan doncs, és això, no? és buscar aquells infants o aquells nens doncs, que per qüestions diverses tenen algun tipus de problemàtica social. Normalment això ve sempre cribat pels serveis socials, en aquest cas del Consell Comarcal, no? I el que es pretén és que tan bon punt hagin acabat les seves classes, la seva jornada, diguéssim, lectiva diària, no? Doncs a partir de les 5 de la tarda puguin tenir un indret on acostar-se, on puguin fer, per exemple, un àpat mínimament garantit, un berenar, no? Allò mínimament garantit, i a partir d'aquí puguin tindre suport per a fer els seus deures, suport per a tirar endavant doncs, aquelles dificultats pedagògiques que puguin tenir, que se'ls hi pugui d'alguna manera també ensenyar hàbits higiènics, que se'ls hi pugui ensenyar hàbits socials, que se'ls hi pugui ensenyar tota una sèrie de plantejaments que a la millor doncs, bueno, per diferents qüestions, no? Doncs per problemàtiques familiars, famílies estructurades, etc. Doncs això pot ser de dificultós, no? En aquest sentit, aquest centre obert s'ocuparà bàsicament d'això, estarà gestionat per una empresa privada, de fet no és una empresa, és una associació de caràcter social, lògicament privada, que està especialitzada precisament en aquest tipus de tractes, no? Amb personal capacitat, jo suposo que serà personal doncs, de l'entorn dels serveis socials, capacitat i preparat per a tot això. No? La veritat és que quan la directora general d'Infància ens va plantejar la possibilitat de dur a terme això, ella va fer una mica un plano de les Terres de l'Ebre i efectivament quan tu miraves el plano que ella tenia te'n donaves compte de que la zona de la Ribera d'Ebre quedava francament descoberta, no hi havia cap tipus de servei d'aquest pel que fa a servei públic, estem entenent. I en aquest sentit doncs, se'ns va demanar a l'Ajuntament de Móra d'Ebre la possibilitat de mullar-nos en aquest concepte i de col·laborar. No? Què vol dir mullar-se i col·laborar? Doncs bueno, l'Ajuntament de Móra d'Ebre el que fa és aportar el local que servirà per a ubicar aquest servei i per tant això vol dir que el pagarà l'Ajuntament de Móra d'Ebre aquest local. No? Jo entenc que és una d'aquelles funcions que Móra d'Ebre ha de fer. No? Móra d'Ebre és un capital de comarca, és un punt de serveis i per tant doncs, hem de jugar fort en aquest sentit. No? I a partir d'aquí el Departament de Benestar Social de la Generalitat el que fa és fer-se càrrec del funcionament d'aquest centre i, de la modificació o de la, diguéssim, de l'adaptació de l'edifici perquè pugui funcionar, no? Per tant, Móra d'Ebre, en aquest cas, el que haurà de fer és fer-se càrrec només de la despesa de lloguer del local i de subministres, no? Aigua, llum, etc. Tot el que hi pugui haver. Jo penso que amb això el que fem és cobrir un espai important, un espai que en aquests moments sembla que no, però quan vas aprofundint, jo amb això en parlo sovint amb la Montse Torres, no? La nostra jugadora de benestar social, que és una persona molt atenta i molt sempre a la guai del que passa en aquestes qüestions, i ens en faríem creus, del que realment hi ha no només a Móra d'Ebre, sinó arreu de comarca pel que fa a problemàtica d'aquesta índole. I en aquest sentit, doncs, només satisfets de que finalment, doncs, primera, hi ha hagut una sensibilitat important per part del govern de la Generalitat respecte a aquesta situació, i segona, que hagi triat Móra d'Ebre perquè pugui ocupar aquest servei. Jo penso que aquestes són les qüestions en les que un ajuntament, un equip de govern, penso que ha d'estar emetent i ha de tindre la capacitat de reacció suficient com per no que aquestes coses no et passin per davant i no les puguis realitzar. No?
Ja ho escollit lloc?
Tenim un lloc un lloc que em permetes que ara no desvetlli, però que en tot cas sí que vull dir una cosa, no? que és un lloc que nosaltres ja fa temps que teníem al cap. Una de les qüestions que tenim al cap és la revitalització del casc antic, per tant, el que sí que puc avançar és que este servei anirà implantat al casc antic, una mica en la línia d'anar implantant altres serveis al casc antic per revitalitzar tota aquesta zona, que pensem que és una de les qüestions que és important i que aquest equip de govern valorarà de forma positiva, no només en aquest aspecte, sinó en d'altres aspectes que tenim a futur per tirar endavant. No?
M'agradaria començar a parlar també del començament de curs oficial ja al centre de la UNED a Móra d'Ebre. Es va fer un acte a Tortosa per donar-li també el tret de sortida. Imagino, doncs, que encara es poden fer matriculacions. Com està tot plegat?
Encara estem en període de matriculacions, però sí que et puc dir que estem satisfets. Perdó. Perdó,
aquests refredats.
No estem encara del tot, sí. El que dia, doncs, que sí que estem satisfets perquè realment, doncs, aquest segon exercici està prenent força. Han augmentat sensiblement les matrícules pel que fa als estudis de ciències ambientals, i en aquest sentit, doncs, home, això ens complau perquè vol dir que la vam encertar a l'hora de triar aquests estudis, no? De fet, l'equip docent ja ha estat en dues ocasions aquí a Móra d'Ebre. El nou equip docent, bé, que de fet el curs passat va ser més escuent, no? Però en aquest nou equip docent, doncs, ja l'hem tingut dues vegades aquí, satisfets pel que fa a la instal·lació i el seu equipament, satisfets també perquè la UNED en aquest cas ha entès també que intentem treure màxima rentabilitat a tot i que per tant, doncs, bon dia, home, tots aquells professors que hagin de venir aquí, doncs, si poden ser d'aquí no cal que vinguin, no? I en aquest sentit, doncs, ens ha recollit el PREC i aquests dies, doncs, vam intentar, doncs, cobrir espais que quedaven buits, no? Com són, per exemple, les classes d'idioma, en aquest cas d'anglès i francès, que intentarem, doncs, que els professors siguin locals, si podem. No? Són aquelles qüestions que també són importants. No? La formació és molt important, però si a l'hora d'aquesta formació pot generar ocupació immediata, doncs jo penso que és un fet a destacar. Per tant, el que us deia, no? I el que ja vaig expressar en el seu moment, com a alcalde jo em sento molt satisfet de que puguem dir que tenim el cicle de formatiu de la persona tancat des dels 0 anys fins a la llicenciatura o el que sigui, no? En aquest sentit, o inclús fins i tot al doctorat, perquè a la UNED pots arribar bastant més amunt, no? Doncs satisfets perquè això es pot fer sense sortir de Móra d'Ebre, sense sortir de la Ribera d'Ebre. De fet, hi ha gent que ens ve de fora de la Ribera d'Ebre. Ahir em diem, per exemple, que hi ha dos alumnes que s'han matriculat en ciències ambientals que pugen d'Hospitalet, curiosament, d'Hospitalet de l'Infant, on hi ha ja una seu de la UNED, no? Però clar, allí no es fan ciències ambientals i per tant venen expressament aquí a Móra d'Ebre per tenir les tutories aquí, no? Bé, jo crec que malgrat que algú pogués pensar que estarà una aposta descabellada i sense futur, penso que poquet a poquet, insistixo, perquè això no és fàcil, però poquet a poquet consolidarem esta situació i tant de bo en un futur puguem parlar d'algun campus universitari d'aquí molts anys, lògicament.
Ens queda molt poc temps per endavant. Abans d'acomiadar-nos, m'agradaria parlar d'un fet important, d'una novetat, que ho voldria que m'ho expliqués així com una pinzellada, perquè jo em comprometo a convidar-la la setmana vinent per parlar-ne més extensament, és que Móra d'Ebre acollirà doncs, un tram del Rally RAC Catalunya Costa Daurada, juntament amb Ascó, també un reagrupament al Passeig del Pont i un refueling a l'illa de Sabrià. Em sembla que ho he dit bé, perquè no domino massa aquest terme del rally.
Sí. Bé, sí, sí, la veritat és que ho has dit bé, ho has explicat bé. La veritat és que sí que Móra d'Ebre, juntament amb Ascó, lògicament, acollirem un tram d'aquest Mundial de Rallis que en aquest cas passa doncs, per Catalunya en aquest rally espectacular del Rally RAC. No? La veritat és que estem satisfets perquè la promoció que donarem del municipi conjuntament, tant Móra d'Ebre com Ascó, en aquest sentit, jo crec que és de vital importància, tot i que hi hagi gent que no ho pugui veure així o encara no ho pugui entendre, temps al temps, ja veurem el que succeirà quan es produeixi aquest rally i quan es produeixi tota la campanya publicitària que va al darrere. Pensem que és una inversió important pel futur del territori, perquè situa i enclava el mapa mundial el que és l'espai Móra d'Ebre-Ascó i per tant en aquest sentit doncs, molt satisfets, però també pel que significarà de revulsió al territori. Això estem parlant d'un mundial. Un mundial mou quantitats astronòmiques de gent. Això vol dir que des de divendres que comença el rally, que a més dona la casualitat que el dia que comença el rally comença aquí, comença a Móra d'Ebre. És el primer tram i és un tram nou. Això encara genera molta més expectativa, no? Penso que això significarà doncs, una afluència de gent importantíssima al municipi i que ja estem articulant aquelles qüestions que ens han de permetre intentar treure'n profit. No? De fet, estem preparant una carta ara que adreçarem en breu de forma molt ràpida al comerç i una altra carta que també adreçarem als bars i establiments d'oci del municipi per coordinar-nos tots plegats i més que res per informar-los del que nosaltres sabem i del que nosaltres entenem que és això i que després cadascú decideixi lliurement el que cregui oportú. No? Però pensem que és una oportunitat de negoci important, que és una oportunitat de foment del municipi important i agraïm lògicament també la sensibilitat de l'Ajuntament d'Ascó a l'hora doncs, de fer possible això. Móra d'Ebre sol no hauria pogut fer això. Per tant, doncs, fer aquest tram entre Móra d'Ebre i Ascó i col·laborar econòmicament els ajuntaments ens ha permès que això sigui una realitat i aquests són exemples de col·laboració, jo diria, institucional que jo crec que d'ara endavant s'hauran de posar força de moda.
Senyor Pinyol, ens hem quedat sense temps. Li agraeixo molt que hagi passat pels micròfons de la ràdio a respondre'ns avui sobre moltes novetats que afecten a Móra d'Ebre. I com deia, l'emplaço la setmana vinent, que estrenem programa d'esports amb Francesc Granell i ens quedarem, com no, parlant d'aquest rally que començarà entre Móra d'Ebre i Ascó. Moltíssimes gràcies, senyor Pinyol.
Gràcies a vosaltres, com sempre, i a la vostra disposició.